notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja amb l'actualitat d'aquest dijous 4 de maig. Ha obert el període de preinscripcions de la llar d'infants Xerinola pel curs vinent fins al 12 de maig. El Centre Educatiu Infantil de la Milla de Mar ofereix 160 places pels cursos de P0, P1 i P2. La Mella de Mar exporta turísticament a Rússia amb un pre-trip. 8 periodistes russos i bielorussos van visitar aquest dimecres la població per conèixer els seus actius naturals i també degustar la tonyina roja. El govern espanyol anuncia el tancament definitiu del projecte Castor sense desmantellar-lo, però exculpa Escal UGS de la crisi sísmica. Alega que el risc de traure tot el gas de les instal·lacions és equiparable al d'injectar-ne, basant-se en un informe encarregat a Massachusetts Institute of Technology. Esquerra Republicana presenta 47 esmenes per a l'Ebre als pressupostos de l'Estat. En total representen uns 105 milions d'euros d'inversió. Demanen recursos per alliberar l'AP7 entre Ullacona i l'Hospitalet o per a la redacció del projecte de l'AP7. I una nova aplicació informàtica millorarà la comunicació amb els acompanyants dels pacients quirúrgics a l'Hospital Verge de la Cinta. Des d'unes pantalles i de manera confidencial sabran en quina fase del procés quirúrgic o exploratori es troba el seu familiar. Pròximament també es farà una versió mòbil. Aquests són els titulars d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. La llar d'infants Xerinola ha obert el termini de preinscripcions per al curs 2017-2018. El centre ofereix un total de 160 places pel primer cicle d'educació infantil, és a dir, els cursos de P0, P1 i P2. Els pares i mares interessats tenen temps de tramitar la sol·licitud fins al 12 de maig. Per formalitzar-la cal dirigir-se al mateix centre de 9 a 1 i portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, del pare o mare, fotocòpia del llibre de família, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social, fotocòpia del llibre de vacunació i un informe mèdic conforme el nen o nena no té cap malaltia contagiosa. Independentment de la data d'incorporació, cal preinscriure's per assegurar la plaça. De fet, la data límit per incorporar-se a la llar serà fins al 30 d'abril de l'any vinent. Tot i així, Cristina Montull, directora de la Llar d'Infants Xerinola, ha remarcat que, com abans s'incorpori el nen o nena, abans s'adapta també a l'espai i el treball en grup és més positiu.
Nosaltres sempre recalquem que és molt important que si tenen la intenció de portar-los quan més aviat millor, perquè els nens s'adapten més ràpid i després el treball en grup és molt més positiu, però bé, donem l'opció de que sigui fins al 31 d'abril per qualsevol necessitat de les famílies, però sempre que es faci la prescripció ara és molt més positiu per al centre, ens ajuda molt més a saber el nombre exacte d'alumnes que tindrem i poder reestructurar tot.
I a la Mella de Mar va rebre aquest dimecres 8 periodistes de Bielorússia i Rússia en el marc d'un viatge de promoció per la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, conegut com a press trip. Els professionals russos van realitzar una visita guiada per la població i van poder gaudir d'una sortida amb el catamarà Tunatur. A banda de conèixer els actius naturals i turístics del municipi, també van tenir l'oportunitat de gaudir de la gastronomia local i en especial d'un menú de tonyina roja, aprofitant les jornades que s'estan celebrant. La seva estada al territori finalitzarà el pròxim diumenge. Durant aquests dies, els representants dels mitjans russos podran conèixer altres indrets i també gaudir de les experiències turístiques que ofereix al territori. L'objectiu d'aquesta estada és que professionals descobreixin el nostre territori per fer-ne difusió i promoció en els seus respectius mitjans. Aquest press trip està organitzat per l'Agència Catalana de Turisme amb el suport de l'Àrea Municipal de Turisme de la Mella de Mar. De fet, el seu gerent Damià Lleó ha definit l'experiència com una oportunitat per aproximar-se a aquest turisme i donar-los a conèixer com una destinació òptima per a ells.
L'objectiu clar és que estos 8 periodistes de Rússia i Bielorússia pues, que parlin de la Cala i que exposin als seus mitjans de comunicació la realitat nostra, no? Un poble pesquer, un poble que es pot fer moltes activitats, un poble amb una costa única, i traslladar-ho a través de seues revistes, perquè són periodistes de revistes especialitzades en turisme i en viatges, quedi reflexat pues, és tot este viatge que ells han viscut de primera mà al nostre municipi i a les nostres comarques. Segons les últimes indicacions, se preveu un augment del turisme rus i del turisme provinent dels països de l'est a la Costa Daurada, després de la davallada que va tindre els últims anys degut a la crisi. Aquest augment també es veurà reflexat amb que la gent a Rússia hi haurà més demanda i nosaltres ens podem beneficiar d'aquest turisme que tornarà a creure, tornarà a vindre de vacances a la costa catalana, a la costa Daurada, i nosaltres ens podem aprofitar d'aquesta proximitat.
Com apuntava Lleó, la devaluació del ruble i el conflicte amb Ucraïna l'any 2013 va fer caure en picat el turisme rus. Ara, després de gairebé 4 anys, els turoperadors veuen símptomes de creixement en el mercat rus per la millora de la situació econòmica en aquest país. De fet, aquestes alçades de la temporada ja es multipliquen per 5 les reserves que tenien en les mateixes dates de l'any passat, i es calcula que enguany es podrà duplicar o triplicar les xifres a la Costa Daurada i també a la resta de Catalunya. Tot i així, el gran creixement s'espera de cara a l'any vinent, quan es confia en recuperar els nivells assolits l'any 2013.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem cap al territori i, sens dubte, amb la notícia que està omplint totes les portades. La plataforma de gas Castor es quedarà tal i com està. El govern central ha anunciat la seva intenció de mantenir les instal·lacions i no desmantellar-lo, basant-se en un informe encarregat al Massachusetts Institute of Technology. El document també conclou que els estudis preliminars fets per l'executiu eren correctes, malgrat que no van detectar les falles que van provocar els sismes. Segons el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, existeix un risc alt per injectar gas, però també per a treure'l, i assegura que és quasi equiparable.
Evidentemente hay una relación entre el Castor y los terremotos. En segundo lugar, se hizo bien cortando de raíz la inyección de gas y parando el uso de la instalación. En tercer lugar, la situación es estable y no tiene riesgo, y cualquier movimiento que se quiera hacer a futuro se tiene que hacer con un estudio muy serio y con mucha prudencia. Y que en principio se ha actuado bien por parte de los técnicos, tanto antes como después, pero que evidentemente este tipo de instalaciones tan complejas requieren un estadio de desarrollo tecnológico superior al que habitualmente se usa y al que es obligatorio usar dentro de la industria, y que es el que ellos recomiendan a partir de ahora utilizar en estas instalaciones y otras similares que haya no solo en España sino en el mundo.
L'executiu va decidir tancar el magatzem i cessar l'activitat, però això va comportar una indemnització milionària per a l'empresa ACS de 1.350 milions d'euros, que els consumidors pagaran durant els propers 30 anys mitjançant els rebuts del gas, exculpant-se l'empresa perquè, segons els estudis d'Escal UGS, no podia preveure aquest desenllaç. La decisió d'Indústria d'ajornar el desmantellament no ha agradat gens al territori, que segueix reclamant el desmuntatge de les instal·lacions pels costos derivats de manteniment que té per a la ciutadania. La hibernació comporta una despesa de 15 milions d'euros anuals, mentre que desmantellar-lo podria tenir un cost pròxim als 300 milions d'euros. Volem analitzar el que passarà a partir d'ara amb el projecte Castor, i per això convidem al Sempre amb tu al periodista Jordi Marçal, autor del llibre Castor, la bombolla sísmica. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem de fer una mica de retrospectiva, perquè aquest problema del projecte Castor ve de ja fa molts anys, pràcticament podríem dir que una dècada en conjunt, i sembla que amb aquest anunci d'ahir del govern espanyol es posa un punt i seguit a la història del Castor, però la lluita continua.
Sí, evidentment. Jo no em quedaria aquí. O sigui, fa 10 anys que coneixem el públic en general, la ciutadania coneixem l'existència del projecte Castor, però en realitat penseu que això fa pràcticament més de 30 anys que s'està... més de 20 anys que ja s'està movent. Era el llavors ministre Josep Piqué, ministre d'Indústria, quan van els primers permisos. Això doncs ha sigut un projecte que s'ha mogut sempre amb absolut secretisme i amb un zel impressionant per part no només de l'empresa concessionària, sinó que també per part de la mateixa administració de l'Estat, i bé, els resultats estan a la vista. El que molts ja van denunciar durant el procés de tramitació i construcció del que van ser les instal·lacions del projecte Castor s'ha acabat complint. No només no es van fer els estudis que corresponien, sinó que els pocs que es van fer no es van fer bé, no es van interpretar les dades correctament. L'empresa tenia blindada la inversió i el guany per haver fet l'obra, i al final tenim unes conseqüències desastroses. D'una banda, sortosament de moment, el que va ser la crisi sísmica no va, per sort, perquè podia haver estat més, així ho diuen els estudis, no va acabar generant, diguem-ho així, danys de consideració, però sí que va generar una sensació d'amenaça molt important en el que és la societat d'aquí de les Terres de l'Ebre, el Maestrat i sobretot la llosa econòmica que mos queda a sobre. No estem parlant de que mos pot sortir la broma, sense comptar el tema del desmantellament, per 3.500 milions d'euros al llarg de 30 anys.
Mm-hmm. Jordi, apuntaves que, evidentment, els sismes que es van produir al territori van causar un rebombori entre la societat, la preocupació, sens dubte, i el mateix Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que ha estat qui ha emès aquest informe en el qual el govern central ha anunciat aquest tancament definitiu del projecte Castor, s'ha basat en dades que s'havien anat recollint ja de la pròpia Nagas, d'Escalo GS i del govern espanyol. Per tant, no han fet cap treball de camp nou al territori i, per tant, són dades, com bé apuntaves, que no es van interpretar o no es van voler interpretar per tirar endavant amb aquest projecte, i entenem a l'espera de què passava amb la injecció de gas en aquest punt de la nostra costa.
El que crec que és pràcticament un insult a la intel·ligència, no només dels geòlegs i de la gent experta en aquest camp, sinó de la ciutadania en general, és que ens vinguin a dir que després de tot plegat un projecte d'aquestes dimensions, que l'empresa concessionària, que suposadament havia de tindre o se li havia de considerar que tenia una capacitat tècnica i solvència suficient com per desenvolupar un projecte d'aquestes característiques, no podia mai preveure el que acabaria passant. Això ja des d'un punt de vista només del sentit comú ja és pràcticament un insult a la intel·ligència, però és que fa un moment estava parlant amb un geòleg i m'ho estava comentant, no? De dir, aquí havia d'haver un estudi de risc, un estudi dels riscos seriós darrere abans de començar això. No es pot començar a fer l'edifici per la teulada intentant vestir políticament i econòmicament un projecte que tècnicament no s'ha fonamentat des del punt de vista teòric. D'altra banda, l'estudi del MIT el que fa és reinterpretar d'alguna manera i utilitzar les dades que ja es coneixien a través d'uns models models informàtics, diguem-ho així, per calcular sobretot el que és quina va ser la relació entre les injeccions de gas i els sismes. Una relació que d'altra banda ja es coneixia des de fa pràcticament 3 anys, quan l'ICME ja va posar un negre sobre blanc al seu informe, l'Institut Geogràfic Nacional també. Això és, de fet, això vos està dient que l'aportació principal que deixa aquest informe del MIT, entre altres coses, és un, és certificar, sí, certifica una vegada més aquesta relació, i dos, està exculpant, diguem-ho així, l'empresa, no podia saber l'empresa. Això jo crec que és d'una irresponsabilitat bastant gran. El fet també que el govern espanyol acabi abonant aquesta tesi, no? O sigui, si l'empresa estava capacitada per poder tirar endavant aquest projecte, havia d'haver fet com se li va demanar des de diverses institucions, sigui de la Generalitat de Catalunya, sigui de l'Observatori de l'Ebre, que fes un estudi de risc sísmic i monitorisés. No ho van fer-ho, i les conseqüències han estat les que han estat. Ara, com sempre, correm-hi tots, anem a apagar el foc de qualsevol manera, i la càrrega no deixa d'incrementar. Estem parlant de que el cost del desmantellament s'estimava en més de 140 milions d'euros l'any 2008, quan es va donar la concessió, però a la previsió a 30 anys vista, amb el creixement del nivell de vida i la inflació, estem parlant de que se'n podien els 300 milions d'euros. No? No és una càrrega que assumirà l'empresa segurament. Eh?
Parlaves abans d'un forat almenys de 3.850 milions en total de tot el projecte. Jordi,
500, aproximadament, sí, podria ser.
Jordi, tu com a periodista que has seguit intensament aquest cas, que has fet tot el periple judicial als jutjats de Vinaròs, que estàs seguint també aquest anunci del govern espanyol d'ahir, què creus que passarà a partir d'ara amb el Castor?
L'única solució que queda, l'única solució viable que queda, efectivament, és el desmantellament. No negarem que el desmantellament necessita els seus estudis tècnics i econòmics, s'ha de calcular, efectivament, com s'ha de fer això des del punt de vista de l'enginyeria, des del punt de vista del cost, és evident, però la seva execució és bàsicament una qüestió de voluntat política, o sigui, i la voluntat política... el gest que suposaria assumir definitivament després de dir que es tancarà ja i que ja no es posarà mai. Recordem que el Castor mai ha entrat en funcionament. Allò era una prova
i es va injectar un 17% del gas només. Amb el 17% del gas ja vam tindre tot el moviment, tots els moviments, tota la sèrie sísmica, que van ser més de 1.000 terratrèmols, petits terratrèmols, la major part imperceptibles, alguns dels quals fins a 4,3 graus. Això no li queda més remei. La llei d'hidrocarburs diu clarament s'havia de preveure el final de la seva vida útil i si no entrava en funcionament s'havia de desmantellar. Altra cosa és la voluntat política de posar aquests estudis, posar aquests diners sobre la taula i executar finalment i reconèixer implícitament que tot ha estat un monumental disbarat, un monumental despropòsit, un monumental error.
Jordi, deia abans quan et presentava, autor del llibre Castor, la bombolla sísmica, ho vas fer el llibre l'any 2014, caldrà fer una segona part del llibre ara?
Jo fa temps que hi ha gent que està menjant, que m'ho estan comentant. Bé, ja veurem com evolucionen els fets. De fet, això sí, material en continuament, perquè ha sigut una història que ha continuat donant, no? Perquè realment és increïble moltes vegades com els girs, diguem-ho així, ja des del punt de vista amb criteris polítics, econòmics i tècnics que fins i tot que els profans molt resulten incomprensibles, poden donar històries d'aquest tipus. Això dona una mica la idea de com s'estaven operant les infraestructures aquí a l'estat espanyol i, diguem-ho així, del paradigma aquest que és la socialització de les pèrdues privades i el que és la rapinya, pràcticament, dels recursos públics.
Doncs Jordi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Jordi Marçal, periodista, per cert, perellonenc, així que veí de casa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i seguirem pendents dels teus treballs tant periodístics com també en llibres per saber més sobre el que va evolucionant arran del projecte Castor, tot i que ja s'ha anunciat que de moment no es desmantellarà la planta, però sí que s'ha anunciat ja el tancament definitiu del projecte. Jordi, gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
La notícia del projecte Castor d'aquest tancament definitiu es coneixia ahir, just quan va començar el debat dels pressupostos del govern espanyol per al 2017. Uns pressupostos que preveuen una inversió de 20 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, gairebé una tercera part que en l'exercici del 2016. Per això, Esquerra Republicana ha presentat fins a 47 esmenes en relació al territori, unes esmenes que representen uns 105 milions d'euros d'inversió. Demanen 8 milions per al projecte de guarda de la Badia del Litoral als Alfacs, 20 milions per a l'aixecament de peatges de l'AP7 entre Ulldecona i l'Hospitalet de l'Infant, 10 per a la redacció del projecte de l'A7 o 5 milions d'euros per la variant de Gandesa. Precisament, aquesta variant és un dels projectes que reivindica des de ja fa anys i que no està inclòs encara en la partida del 2017. Tot i així, el senador d'Esquerra Republicana, Miquel Aubà, té clar que la correlació de forces polítiques farà difícil incidir en la definició dels pressupostos.
Malgrat saber que segurament de les esmenes que presentem en molt bon criteri, crec, com a territori, segurament que no molts aprovaran, crec que tenim l'obligació de presentar-les. I ho fem en dos criteris. Un, que seria que l'Estat se'n dona compte de totes aquelles inversions que necessita aquest territori per poder tirar endavant i deixar-li molt clar en aquest llistat que us han facilitat. Però també, per una altra banda, per deixar en evidència el poc o l'escàs maltractament que estem rebent de l'Estat any rere any.
I tanquem l'informatiu parlant d'una nova aplicació que permet, per mitjà de pantalles informatives situades a les sales d'espera del bloc quirúrgic i de l'àrea d'endoscòpies de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, els acompanyants dels pacients coneguin contínuament en la fase en què es troba el pacient durant el procés d'intervenció. Així mateix, per les mateixes pantalles se'ls crida per donar-los la informació que calgui personalment. La informació de les pantalles és totalment anònima, ja que no hi apareixen els noms, sinó el número del tíquet que s'imprimeix en el caixer d'admissió en arribar al centre o bé des de la unitat d'admissió i programació quirúrgica. Al mes de setembre es presentarà l'aplicació per a mòbils que possibilitarà, a més, que l'acompanyant pugui tenir la mateixa informació directament al mòbil sense que n'hagi d'estar obligatòriament pendent a la sala d'espera. Aquest projecte dona continuïtat, doncs, al que ja es va implantar amb la impressió dels tíquets anònims d'admissió. I sembla que aquest dijous han remuntat les temperatures i el sol ja llueix, tot i que encara queden alguns núvols al nostre litoral. Li preguntem a la Carme Farnell què ens depara meteorològicament la jornada. Bon dia, Carme.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem aquesta jornada i avui ho farem parlant d'un temps més estable i fins i tot amb temperatures màximes una miqueta més altes que les d'ahir. I és que el sol ha de ser el protagonista del dia, tot i que ara mateix tenim algun núvol o alguna boirina cap a la zona més del Priorat, però que ràpidament s'ha d'anar trencant. Sol com a protagonista, creixeran algunes nuvolades de cara al migdia, però sense deixar ruixats. I també cal dir que les temperatures màximes han de ser més altes a bona part de la zona, però sí que cap al nord de la costa, aquí les temperatures, a causa del vent de xaloc, quedaran una miqueta més baixes. De cara demà, l'ambient continuarà sent encara una miqueta més càlid. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Així és, gràcies, Carme. Temperatura actualment de 21,1 graus. Tot i això, l'aixafogor, aquest sol que ens acompanya, ens la puja fins als 24,8. Tot i això, aquest lleuger vent fa que els núvols siguin protagonistes. Humitat al 66%.
A Optimus Serafí, treballem cada dia per oferir-te un servei més proper. Professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 4 de maig a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora als butlletins i informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook, Twitter i Instagram.